És l'hora de mossega la poma! Benvinguts al programa 341, l'episodi 15 de la 11a temporada. La setmana passada va tenir lloc a Las Vegas la darrera entrega del CES, el congrés mundial més important sobre electrònica de consum.
Computer Electronics Show.
Show. Ens ha cridat l'atenció el tema d'IoT, la Internet of Things, que està arribant a un punt de confluència on ja pot començar a resoldre problemes quotidians. D'aquest present futur interessant de la IoT i també dels problemes que se'n deriven parlarem a la primera part del programa. A la segona, com fa temps que ens heu fet arribar alguna pregunta per mail, àudio, etc. i creiem interessant compartir entre tots vosaltres les respostes, hem pensat agrupar-les a la segona part. Si aquest format us agrada, us anirem repetint de tant en tant. Fem mossegar la poma, control tècnic, avui no està el control tècnic, però sí que és membre de la tertúlia, Miquel Àngel Cabrera. Que...
Hola, bona tarda.
Què t'ha passat?
M'he equivocat de sortida, ho sento.
Però no has tingut cap percance amb el cotxe teu?
Ni cap quebranto, no? Tot bé. Molt bé. Te n'has anat fins a Mataró.
Vens en format, jo estic aquí, he llegat, i bum, bum, bum. Sembles el Marc Calier, tio.
Pim pam, aquí, aixeta
pirula. Molt bé, col·laboradors Dani Amo, Carles Caño i Raimon Lapuente, codirecció postproducció Marc Calier, avui Buenas. Sí que fa de controlador també, i producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Hores baixes. Marc Alier, per fi després de festes ens trobem tu i jo a la mateixa sala i a més avui amb la sorpresa que el Miguel Àngel ha pogut escapar dels exàmens, que té exàmens, pobret.
Sí, sí, setmanes d'exàmens.
I ha vingut a l'estudi 2 de Mossega la Poma.
Estudi 2.
A Vilassar. Doncs una...
Destacada que d'aquí un mes començarem a gravar regularment l'estudi 1.
Sí, però avui ens hem trobat en persona, que sí, ens calia i teníem... Jo,
tenim moltes ganes de veure, Tom.
Sí, sí. Ah, m'has vist, Silkire total,
sí, sí,
eh?
Està. Com estoy? Supercatxetes,
Després de l'últim programa passaven per caps i dels meus companys, que la majoria escolta Mossega la Poma, i em deien buen horror.
Tio, bueno.
Buen horror.
Perdón.
Hòstia, aquests dies, ara vas d'entrar en matèria, ens han escrit moltes persones, va venir... han vingut gent, oients de fora, que ens han portat cosetes per...
Ei, una xocolata, una sí. Xocolata, algú és un escàndol.
I a més...
Xocolata Girardelli, vale? que sona a corredor del Giro de França.
Això va ser el Ramon Maria Gallar Escolà, que va venir allí la dona des de San Francisco i vam estar fent un cafè i ens va portar la xocolata.
Però quina xocolata! Escandalós!
I ens han escrit gent de Menorca, gent de molts llocs, persones que diuen que hòstia, que els hi fem molta companyia, tio. I jo és algo que no és el primer que fem o el primer que tenim en ment quan fem el programa, perquè estem aquí fent cachondeo i tal, però hòstia, després d'una setmana i una altra i una altra i un mes i un any i una temporada, hi ha gent que ens escolta des de la temporada 2 o temporada 3.
I de la 1?
De la 1 tenim el nostre super cinerbof
que des de la 1 escolta, o sigui, sí, ja sí. És el campió, és que, el mosseguin,
que jo no sabia, perquè ara portem aquí un debat al Telegram de les temperatures, diguéssim, l'amplitud tèrmica que hi ha a Carolina del Nord, que és un dels llocs del món on poden passar de 17 graus positius a 18 negatius al mateix dia. Brutal. Jo sé que ara esteu fent vosaltres dieta de Telegram, no? Una mica, em sembla.
Estem dieta de Telegram,
no.
De Twitter,
jo estic seguint-los,
baixa,
però
de Facebook.
Brutal.
Jo l'he tingut que fer perquè el Nadal, l'UPC no és Nadal, és exàmens.
És,
no?
Exàmens, ja. Mm.
I sí que he fet una mica. Però bueno, el dia de Reis vam fer una guerra Android sí. A iOS, que va estar bé.
A mi em va passar durant tota la carrera que, o sigui, jo vaig passar d'allò de Revetlla de Sant Joan, festa loca, d'acabar a la platja Tajas a les 7 del matí i
tal. Jo aquest
any
tal, també vaig acabar el cap d'any tard.
A l'endemà de Sant Joan, examen. Cada any,
no dius Sant Joan.
Cada any, durant tota la carrera, l'endemà de Sant Joan, un examen, a la qual la Revetlla, escolta, una miqueta de coca, una mica de caga, sí. I a dormir, perquè l'endemà has d'estudiar. Diguéssim, sí. Com estiguessis el dia de Sant Joan de ressaca terrible.
Tu també estàs de règim.
Jo no.
Estic fent broma.
No, però bueno. Sí que és veritat que el podcasting no el fas pel reconeixement, perquè és una droga, almenys per mi, escolta, és,
sí,
és
un, per mi també.
És allò, no podríem parar dient això, però també quan saber que això, doncs, que la gent valora el que fas, doncs està molt bé.
I no només valora el que fas, sinó que si no el troben a la setmana, és com una mancança en la seva quotidianitat.
Sí.
I això és una cosa que crec que ens ha de... No sé, a mi per una banda m'emociona i per l'altra... I per l'altra em fa agafar una certa responsabilitat en seguir endavant, no? Que és el que compta. Bueno, a lo que íbamos.
Has vist que he posat cortines en l'estudi perquè tindré una acústica una mica millor, perquè si això és la cueva de l'eco, i n'hem posat...
Però aquest estudi és el cold study, perquè és un estudi fred.
Sí, ara sí, a l'estiu fotrà calor, tranquil.
Però s'està molt bé aquí, eh? Amb pajaritos i la muntanya.
Sí, ho sé. Bueno, veiem que abans hem gravat el Zeta Testers i en Dani entrava per Skype des dels jardins de la Salle. Estan plens de cotorres i anaven sentint les cotorres amb un escàndol que fotien les cotorres.
Bueno, va, primer tema de la taula, després a la segona part ja parlarem de temes de notícies i també parlarem d'unes preguntes que ens heu fet, que farem aquest test a veure com va avui. El primer tema de què us volem parlar... Sí, Miquel Àngel, mira.
Sí, sí. Tu en tens d'aquests?
Tu també tens?
Toquémonos
los AirPods!
No, realment és el gadget que faig servir més vegades al dia.
Sí, jo estic supercontent. Tu ho havies dit, jo sabia que m'encantaria, i no només m'encanta, sinó que a més no se'm cauen al gimnàs, i mira que faig cinta, em faig de tot, i a més és que és el huevo kinder més maco que et puguis tirar a la cara. Estèticament posats són una merda, també t'ho haig de dir. Perquè el primer dia que vaig entrar a l'oficina, que vas a barracada, no sé què. Però sí, sí, mola en mazo.
Sí, sí, el meu està molt brut. Sí. Els meus seguint són perquè
estan... Bueno, doncs això, el que dèiem. Primer tema, la confluència d'IoT, l'estat actual que ja permet resoldre problemes quotidians i amb interessants perspectives de futur. I una segona part que parlarem de temes de seguretat que també ens preocupen.
Però mira,
arrenquem...
Explica amb una història, perquè a veure, el problema està que hi ha tecnologies noves que apunten i que se'n van parlant i moltes són hype. Per exemple, ara el hype del moment és el puto blockchain, ¿vale?
Sí, tothom s'està fent palles amb el blockchain.
En Carles Canyo té les parets de l'habitació tacades de les gaioles que es fot, segueixen els influencers, escolta conferències, llibres, té pòsters dels programadors més influents del blockchain, fins i tot té una travessa de veure qui és com se'n diu, el Satoshi Nakamura o Nakamoto. Ho té tot, encara està molt flipat amb el tema, però actualment no hi ha una killer application de blockchain, no sé què dir, Bitcoin, bueno, no trobo que sigui killer, és una miqueta ruleta application, però no una killer, vale? Però no estic trobant encara una solució d'un problema real, una solució d'un problema real implementada i posada en marxa. Així és com, per exemple, amb el cloud ràpid.
Hi ha inicis, sí, el cloud sí, amb temes de blockchain, hi ha inicis de coses que poden apuntar a que resoldran, però encara no hi ha res concret.
Mira, quan vam agafar...
Res concret no, res extès.
Mira, quan el 2009 tu i jo vam començar a parlar de cloud i vam muntar aquell màster que es va fer a la UPC School, allà va ser on vas conèixer en Josep Ruano.
Jo quan el vaig conèixer la meva vida
va canviar. La teva vida també, sí. I la vida d'en Josep i de tothom. Doncs a partir de... Però, en aquell moment era molt clar, perquè quan tu agafaves i aplicaves el cloud a qualsevol problema, automàticament transformava l'economia d'aquell problema. Vale? Coses que no són escalables, doncs es transformaven en escalables.
Permetia fer un tipus de negoci que abans no era factible.
De cop i volta, certes economies es tornaven elàstiques. És a dir, tu havies, si volies muntar una web, havies de muntar una infraestructura i dimensionar-la i passes a no tindre que dimensionar. I això, doncs, és un problema que tu tens resolt, fantàstic, un gallifant té patir i ximpun. Vale? Automàticament això passa per un hype super ràpid i ràpidament avui en dia podem dir tranquil·lament que està amb una slope of productivity tremendo i el cloud és un tiro segur i és una cosa
que cada vegada s'està convertint més en una commodity.
Exacte, no, però ara ja és absolutament productiu.
El que ha passat ara és que les aplicacions, la forma de desenvolupar ja s'ha modificat perquè supera, o sigui, es desplega i supera en el cloud, no?
Ja pràcticament ningú es planteja que faci tindre infraestructura pròpia.
Fem un parèntesis un moment, perquè aquesta setmana, ja sé que és una notícia, però és que parlant d'Amazon, en aquest cas no Amazon Web Services, sinó d'Amazon, la gran empresa.
El que té que comprar Caprabo.
O Carrefour.
O Carrefour. O El Dia.
Hi ha un article que citava precisament en Josep Ruano i en Pau Puig de Càpside, que estaven fent allà un petit debat, amb la disrupció que suposarà l'entrada d'Amazon en el... I serà el gran monopoli dels magatzems, ¿vale? Serà una passada. I això tindrà moltes conseqüències. De fet, les empreses que ja ho han començat a veure, mira Condis aquest fa un any, ara ja s'està veient, ja fa temps que ho veiem, va canviar la política dels supermercats estàndards per lo que són les proximitats dels supermercats,
sí,
de proximitat.
Sí, sí, sí,
que
sí.
És la versió Packish, però de Condis. ¿Vale? Sí, sí, és veritat.
Sí, no,
mireu-ho.
Estan en el nicho del Packish.
Sí, perquè en el meu barri estan oberts els diumenges.
El que abans era l'Espar.
A l'Espar, però a l'Espar els diumenges a la tarda no te'ls trobaves oberts.
No.
I en canvi els condis aquests són condi Packish, i de fet hi ha Packish en els condis.
Packish en els condis.
Claro, perquè és que si no, no poden adaptar-se.
Bueno, aquí Vilassar de Dalt és hindú. No és Packish.
Bueno, o Packish hindú és igual.
A més és un festival, per exemple, estàs escoltant música de Bollywood i és una festa. El d'allò. I més et parlen català, perquè aquí Vilassar de Dalt, el xino i el paqui, o l'hindú, et diuen bon dia, bona tarda, i quan els hi vas a pagar sempre t'intenta t'intenta colar maduixes o tomàquets cherry o alguna cosa que tinguin en aquell moment.
Bromes a part, fixa't que Condis ha començat a moure peça per intentar trobar un punt de proximitat que eviti el que és inevitable, i és que Amazon es mengi el mercat.
Sí, sí, sí.
I la cosa està complicada. Bueno, tornem a la realitat de... Tornem a aquesta reflexió de les coses aplicades el tema del cloud.
El cloud resolia un problema molt... Era qualsevol lloc on tu ficaves el cloud. Tu tenies una solució immediata. No feia falta...
Cloud resolia un problema d'infraestructura permetent el creixement i el decreixement i pagar per ús.
Exacte.
I gràcies a això es va poder muntar damunt un munt de... Van poder créixer un munt de negocis que d'altra manera no tenien sortida.
Per exemple, SiteGround, el servei de hosting que té suport tècnic en Topless,
sí. O amb banyador marcant Paquete.
Paquete, sí.
Que estan tots... Sí, ells pensa que estan resolent el teu problema i quan acaben es pugen allà
aquella torre...
A la torre aquella de la Creu Roja.
De vigilants de la platja, amb els peus a sobre, amb el
la llançadora, amb aquella mena de llançadora que tenen,
sí,
que és un flotador llançador.
Exacte. El del David Hasselhoff.
Sí, que normalment les ties ho porten. I porten una anella aquí en el sujetatetes i el porten enganxat a l'anella.
No, però les de SiteGround no, perquè van en topless.
Les de SiteGround no, que van en topless, que és la teva fantasia.
S'ho posen en el piercing del mugró, no?
Ai, no. No, això és molt, molt dur. No. El futur és que sempre fas xat i no es veu mai res, però tu has de posar-hi una mica, estàs fent un xat i tal. Bueno, el model de SiteGround bàsicament és una cosa que s'ha muntat sobre la plataforma
sí, algun tipus de cloud. No sabem
cloud,
exactament qui...
No sabem quin cloud tenen, segurament ho pots esbrinar perquè a cap si ho sabeu tot.
No he mirat les IPs ni sé per on.
A cap si ho sabeu tot, però podeu saber que això està muntat a sobre d'algú, a la gepa d'algú. També serà una cosa que passarà quan de cop i... A veure, Amazon ha fotut els calés convertint-se en una plataforma. O sigui, ells tenen...
Però a veure, si Amazon ha venut infraestructura com a servei, tot allò, sí, que li sobrava, ara vendrà magatzem com a servei.
No, és que ja ho fa fulfillment com a servei.
Exacte, és
la història. Tu pots agafar i tindre una botiga virtual, vendre un producte teu, i el fulfillment el fa Amazon.
Farà el que deia el Pau, que tenia tota la raó, farà logistics as a service.
Evidentment.
És que és una passada. Vull dir que
es prepari Correus i companyia, perquè Correus va deixar...
Que es preparin tots, perquè tothom necessita una logística. La logística, diguéssim, interna, serà molt més cara que la que serà de gran recorregut com et donaran aquests, que serà de creixement d'escala, no?
Exacte. Vale. Bé, llavors, el que passa ara com ara és amb el tema de l'Internet of Things, propiciat per, diguéssim, per el sisme que hi havia, que no hi havia, diguéssim, un estàndard de plataforma, o sigui, Apple ha intentat ficar el seu HomeKit, el Google no sé quin altre té, com es diu el de Google, el...
Alexa.
No, aquesta és la noia
d'Amazon.
No.
Amazon Alexa i Internet of Things.
Internet of Things. Hi ha el HomeKit i el no sé què. Són els kits, les APIs aquestes per agafar i connectar Internet of Things i que d'alguna manera el teu dispositiu iOS o el teu dispositiu Android o la merda que tu hi fotis agafi.
Però no conflueixen, cadascú parla només amb si mateix, el Siri i no parlen entre ells.
Llavors, els fa bastants anys que sempre apareixen coses així d'Internet of Things, per exemple
els Dash Buttons.
Sí, els Dash Buttons, però fixeu-vos, ara fa uns anys va sortir el tema de Nest, vale? Que un dels dissenyors de l'iPod va marxar d'Apple i va dir jo me monto esto i em monto una companyia fantàstica per un termostat que al final dius...
O per unes llums de colors.
Com?
Per unes llums de colors.
Unes llums de colors, un termostat, dius...
Que al final necessitaves un hub que no res era compatible amb no sé què, que era un cunyàs, sí, que havies de fer obra per posar coses segons on.
I Nest el compra Google i tampoc va enlloc, tampoc és un producte disruptor. Hi ha una de les teories aquestes de quan un producte és disruptor és quan aconsegueix ser 10 vegades millor que l'alternativa actual. I a veure... Sí que el disseny de Nest és un bon termostat i és molt maco i tal, però escolta, el termostat guardo de tota la vida, que és una rodeta que té els graus marcats i tu marques la temperatura que tu vols i la deixes allà, pues, escolta, no és 10 vegades millor. El doble en disseny és més maco, però no són 10. No estem parlant de 10 vegades més. En canvi, ara sí que estem veient una cosa i és que la manca, el que han trigat aquestes interfícies, aquestes d'integrar coses, el que estan permetent és que es posicionin els assistents vocals, l'Amazon Echo, Siri o la Google, per exemple, que Las Vegas està a prendre per tot arreu a l'OK Google o Hey Google o com sigui, està per tot arreu anunciat, o sigui, és algú tremendo, o sigui, Google ho està apretant molt en publicitat i en tot perquè es vol que sigui una opció cultural, ho volen integrar dintre la cultura.
Clar, perquè com la...
O sigui, no aneu al Sinara perquè veureu hola Google i hola Alexes i hola Siri per tot arreu, segur. No estic anant-hi, però segur ho trobarem. Em va estranyar no veure la Guerra de les Galàxies.
I Cortana, ningú se'n recorda.
Del Cortana. El Cortana, no existeix, Cortana.
El problema més interessant... Bueno, acaba la teva, sí. No sé si estàs fent algun tipus de reflexió.
I a més el que hi ha és s'està ficant Big Data. I això està permès que ara en el CES comencin a aparèixer solucions. I n'hi ha una que explicava l'altre dia a Wikintech i que em sembla que és molt significativa. Llavors, per exemple, en una casa com aquesta en la que estic jo, poden haver-hi fugues d'aigua. Quan tens una fuga d'aigua, tens dos problemes. Un, els desperfectes que et pugui causar la fuga d'aigua i després que et canvies de tram de consum d'aigua, perquè quan passes de cert tram de consum d'aigua, doncs et puja el preu del metre cúbic i et pot vindre una hòstia en la factura que et deixi.
A mi em va passar amb un escape que vaig tenir a la terrassa, en l'aixeta exterior, i déu-n'hi-do.
Als Estats Units encara és més fort, perquè la gent que viu en cases, diguéssim, fora vila, normalment són cases que estan fetes de fusta, perquè allà és hi ha molta gent doncs, que sap fer construcció en fusta, i a més la fusta la tenen abundant. Hi ha molta, tenen aquelles fustes fantàstiques, tens aquells arços, aquells arbres fantàstics, i tenen cases fetes de fusta. Però clar, si tens una casa feta de fusta i tens una inundació dintre, a la reparació són molts calés. Perquè a veure, aquí se t'inunda i el que has de fer és netejar i treure la merda, però no tens problemes d'humitat més enllà doncs, de potser tindre que enguixar alguna cosa, però ja potser
repintar.
Has de o repintar.
Una vegada s'asseca, repintes ja.
Exacte, perquè la pedra s'acaba d'escorrir i ho deixes un temps i ja està. Però allà es veu que el problema és que se't comença a podrir i les reparacions són molt cares. Doncs hi havia un senyor que està vinculat a l'empresa Belkin, que és una... i se li va inundar la casa, va tenir una inundació, ell estava de vacances o estava a vés a saber on collons, i quan va arribar es va trobar la casa inundada, una factura d'aigua de la barra i a sobre després una reparació pues això, pues de 50 o 60 mil dòlars, que són molts quartos. En 50 o 60 mil dòlars al meu poble són molts quartos per arreglar una avaria, i es va dir com és que això no hem pogut evitar. El que foten aquests tios és dir, han fet un projecte d'I+D, han mirat la tecnologia disponible i el que fan és tenen uns aparells, aquests Internet of Things, vàlvules aquestes que fan un sensor, que són sensors del consum de l'aigua que passa pels tubos, al final és mirar mesuradors de caudal de cadascuna de les tuberies, però això s'instal·la i té uns sensors, i la idea és que hi ha algun software de machine learning que aprèn quines són les teves, els teus patrons de consum. De la mateixa manera que, per exemple, el meu cotxe, quan jo estic conduint, aprèn els meus patrons de conducció i si m'estic clapant, em salta una alarma i em diu que em foti un cafè. I us asseguro que només m'ha passat una vegada, però el dia que va saltar jo estava molt fet caldo. O sigui, llavors dius, hòstia, és una cosa que tu no vols que el dia que tu dius, hòstia, potser aquell dia a mi el cotxe em va salvar la vida o em va salvar d'un accident. Prendo un cafè, dius, sí, paro, em prenc un cafè, el que sigui. Doncs, a veure, és un tipus de vis, doncs, identifica els teus patrons de consum i quan tens una fuita, identifica que és una fuita, t'avisa i tanca la clau de pas. És que aquí realment...
60.000 euros estalviats, o dòlars.
Clar, però a més, no només hi ha aquí que el que et pot estalviar són molts quartos, però a més, tens algú a qui vendre-li la moto.
I a més, això no només és domèstic. O sigui, aquest tipus de tecnologia...
Empresa.
Pot anar a indústria.
Empresa, indústria sí, immediatament. Però a més, fins i tot per les cases, qui t'ho ha de poder instal·lar? Asseguradores.
Clar,
igual, jo tinc una asseguradora,
igual que el fum, igual que...
I una asseguradora li pot interessar, segons com faci els números, i escolta, jo sé que un dels riscos que hi ha és que tu se t'inundi la casa, a mi quan em costarà? Clar, si jo tinc 10.000 cases...
Segur que això és que t'ho financen, al final t'ho cobraran a la quota, però...
No, no, o en el mateix risc. Si jo tinc 10.000 cases que estan agafant, jo sé que cada any un percentatge tindrà unes despeses, ja tenen calculades les despeses que tindran cada any per inundacions, per avaries internes de les cases. Dius, si això pots agafar i pots reduir en un 80% els costos de reparació, collons.
Al final és una pasta que m'estalvio, puc baixar la pòlissa.
Pots baixar les pòlisses o incorporar això doncs, com un nice to have a dintre... No, és que jo t'ho incorporo gratis a dintre la pòlissa. És igual que a veure, si tu vols ficar un bon sistema de detecció d'incendis, doncs collons, potser una asseguradora dirà, et foto això gratis.
Clar.
Perquè si jo tinc tantes cases i no sé quantes es cremaran, vale? Per exemple, aquí què passa? Que es cremi una casa no és tan greu com als Estats Units.
Tornem al tema de la fusta.
Aquí si tens un foc, doncs, bueno, es crema però no tens un siniestro total. O sigui, s'ha de pintar i vigilar que ningú prengui mal. Quan es crema una casa s'ha cremat tota.
Exacte. Aquí el problema més és inhalació de fums i aquest tipus de coses.
Però que igualment, és a dir, que comencen a aparèixer solucions i si aquestes solucions es produeixen a escala i hi ha uns costos irrisoris, perquè fixem-nos que el que hi ha aquí és big data, sensors i assistents intel·ligents i machine learning. Són quatre tecnologies
i aplicació concreta.
Però fixa-t'hi, tenim quatre tecnologies exponencials que combinades poden començar a donar-nos solucions. I a més també hi ha una cosa molt interessant, que és una de les coses que comentàvem quan parlàvem de seguretat, és que el problema està que si tu t'agafes i et dediques a comprar-te llums intel·ligents o actuadors o webcams per AliExpress, aquestes webcams i aquestes llums intel·ligents són absolutament hiperhackejables.
Primera, no saps la qualitat del software, però abans d'entrar en temes de seguretat, deixa'm...
No, sí que la saps, la qualitat és paupèrrima.
Clar, abans d'entrar aquí, que aquí tenim problemes, deixa'm que et posi una segona part que també va passar en el CES de Las Vegas i que està relacionada amb el que tu has dit. Philips, Belkin, Huawei, que tenen aparells de domòtica domèstica, sí, llums, termostats i tal, han començat a treure actualitzacions dels seus clàssics hubs propietaris, ara en nou hubs compatibles amb HomeKit. Vale? I
el HomeKit, quin és? El de Google o el d'Apple?
El d'Apple. Ara estem començant compte, han hagut de treure actualitzacions de hardware perquè el HomeKit, la llicència de HomeKit demanda que hi hagi un xip perquè es pugui comunicar amb els dispositius d'Apple. Vale? Per tant, el que estem veient ara és que les diferents solucions comencen a trobar la forma d'integrar-se i parlar entre elles.
I el fet de que estiguin anant cap a HomeKit i no estiguin anant cap a la solució de Google vol dir que estan anant cap al segment high-end dels clients.
Bueno, i la solidesa, teòricament, que pot aportar Apple amb, perquè Google, ja sabem, Google pot crear alguna cosa i al cap de 5 mesos ho destrueix tot i ho deixa i ho abandona. Apple, en principi, tot i que sí que hi ha exemples d'abandonaments, però bueno, no és tan radical com Google.
No era el Steve Jobs el que entrava i es carregava les coses a sac?
No,
bueno, i no parlem d'Aperture, per exemple?
Bueno, sí, però també hi ha continuïtat en molts productes. Perquè què és el que continua de Google? El buscador i el Gmail. El de més, s'ho ha passat pel forro dels
Intercoins. Google Fotos. Bueno, Picasso s'ha convertit en Google Fotos.
Sí, Google, una... tio, cada dia em dona més por. De fet, estic començant a canviar el meu correu personal a Mossega la Poma.
Oh.
Jo tinc el meu correu de Tomàs, igual que tu tens el de Marc.
Ah, sí?
Sí,
el tens,
no l'has fet servir mai. Però el Raimon, per exemple, fa servir.
Ah, doncs el puc agafar, puc fer una redirecció. Encara faré una redirecció i aniré com...
Sí, però no vull que passi per Google, perquè al final he descobert per què a mi m'apareixen les coses que compro a Amazon en el meu ordinador, per què m'apareixen en l'Instagram. I és perquè allò que he comprat m'arriba per correu electrònic en l'iOS i Google ho llegeix i llegeix a la meva compte de Google i m'ho encasqueta a Instagram.
I Google ho comparteix amb Facebook.
Hombre, però te diré, si se comen los mocos los dos, uno con l'altre.
I el fotut és que sobre Facebook té una participació importantíssima de Microsoft.
Clar.
O sigui que estan tots
connectats.
Tots contra Apple.
Bueno, a lo que anàvem. Anem a parlar del problema de seguretat. Perquè, clar, conforme, i ja passarà, perquè l'escenari en aquests 2-3 propers anys vindrem cap aquí, perquè comprarem electrodomèstics que estaran cada cop més connectats, comprarem coses que seran molt fàcils d'instal·lar i les connectarem a casa, i acabarem tenint un ecosistema, no només a casa, sinó també en el transport, quan viatgem, a molts llocs, quan anem a comprar, començarem a tenir un ecosistema on hi hauran dispositius, sensors, lectors o coses que estaran interconnectades i que llegiran informació nostra.
Aquí hi ha una cosa interessant, que és l'opció japonesa. A Japó tenen un problema molt greu. Bueno, a Japó tenen un problema, és que són japonesos, vale? O sigui, són extraterrestres, té una cultura absolutament aliena i estan tots com...
N'he anat mai i tinc moltes ganes d'anar.
És molt interessant, és un lloc fantàstic d'anar, però a veure, són raros de collons, o sigui, almenys són totalment diferents de nosaltres. I tenen un problema de natalitat molt gros. Tenen un problema supergran de natalitat.
Perquè neix poca gent.
És un país superpoblat, però la cultura ha fet doncs, que aquella llei aquella de Xina de tindre només una criatura, doncs gairebé ells ho han fet de mote propio. I el que tenen és, no només és que hi hagi poques criatures per les famílies trin tindre poques criatures, sinó perquè socialment no tenen les infraestructures doncs, perquè la gent jove s'emparelli. O sigui, tenen molt de manga, molt d'anime, molt de hentai, molt de porno, molta...
Home, si es casen amb les pillows aquelles, amb les almohades aquelles que
amb les nines, exacte, o sigui, però no
per
hi ha...
Cert, el CES havia un robot, que era un robot per dormir, o sigui, era un robotet, que era com una mena de mascota, però no era no definida, ¿vale? Que tenia com uns bracets i unes cametes.
I un foradet.
Foradet no l'hi vaig veure.
Guarro. Ai.
L'hem necessitat.
El robot és meu i molt follo com vull.
Miguel Àngel, l'hem vas bé, tu ja.
Ho sento.
Ja. Doncs,
s'apropava a tu i et feia... I es quedava així com agafadet, saps? I era carinyoset per dormir abraçat.
És abraçable, un abraçable. Sí, abraçable. Ai,
però ha tingut molt èxit, era molt cute.
Sí, de fet hi ha una tornada a l'Aibo, és bo que hi ha una comunitat underground de gent que encara té l'original Aibo, aquell gosset, sí. I és bo que es fa un rellançament d'una nova versió de l'Aibo, evidentment amb tot el que hi hagi ara. O sigui, estan com un d'allò, no tenen les estructures socials doncs, perquè hi hagi, la gent s'emparelli, ja. Vale? Fins i tot és raro, entens? O sigui, la gent són com solitaris i tal, fins molt grans i llavors...
Si japonesos són raros, fins i tot en el sexe, són molt raros.
Sí, llavors aquest tipus de cosa fa que tenen poca canalla, llavors el país està envellint. Evidentment, hi ha nens, hi ha criatures i tal, però el país envelleix.
Hi ha immigració al
llavors,
Japó?
En aquest cas, és, per exemple, aquí a Espanya, el que s'ha fet és dir, nosaltres, els que som d'aquí de tota la vida, de diverses generacions, estem tenint menys canalla. Però això ho estem suplint a base d'obrir les portes a immigració, expressament o il·legal i papeles para todos, el que calgui. Però realment està entrant gent de fora i a més és que tenen altres...
Amb uns patrons de conducta familiar diferents, amb un nivell de natalitat...
Però que amb una o dues generacions es regularitzen.
Bueno, però mentre continuem la porta oberta...
Mira el que passa a França, o sigui, tornen, agafen les costums i els patrons del país. Algunes coses de cultura diferents, però escolta, el que sí que és veritat és que nosaltres d'alguna manera agafem gent jove incorporant gent nova. Ells el que van fer és voler limitar molt la immigració, perquè és un país molt petit, o sigui, si ets un país molt petit i ja tens una certa superpoblació, si sobreagafes i incorpores un 20% més de població des de fora i sobre amb altres patrons...
Però els japonesos el que havien de fer és treure japonesos del Japó i posar de gent de fora dins.
Llavors, no? Jo ara fa 10 anys vaig anar a la Casa Àsia amb una conferència que va donar una espècie de ministre de tecnologia de Japó, i el que deien és que ells estaven fotent una inversió massiva estatal en tecnologies, en robòtica, però bàsicament en tecnologia gerontològica.
Yeah.
És a dir, per cuidar avis. Per cuidar, és a dir, com que ens estem fent tots grans i d'aquí 4 dies no ens aguantarem els pets, doncs una o dos, o agafem i els direm doncs, als vietnamites, als filipins, els de Timor, que vinguin cap aquí a cuidar-nos, com que no volem fer això, és una decisió estratègica del país, de moment el que volem tenir és tecnologies que ens facilitin la vida i que facin que una persona molt gran pugui sobreviure soleta. I llavors diria, a veure, comencen a haver-hi ja aquestes tecnologies que estan arribant també als Estats Units i ens arribaran a nosaltres, a dir, sobretot doncs, per tecnologies pensades per gent gran que viu sola a casa seva. Llavors, això ve. Fins ara, la tecnologia que tenia la societat era, tu el que tenies és fills i nets. I quan eres gran i estaves molt fotut, doncs els fills i els nets et cuidaven.
Ara tenen Facebook i Instagram i passen de tot.
I t'envien a l'asilo. Doncs, que t'envien al geriàtric, doncs no cal que m'envieu al geriàtric, doncs ja tinc el meu Alexa i el meu vàter...
Però deixa'm que faci una correcció. Adai, nebodet meu, t'estimo molt, eh? Vale, segueix.
Vale.
Vale. Vale, no, tens raó, és una bona reflexió. I de fet, ja fa temps que estem veient aquests robotitos que estan per casa i que fan feines domèstiques i la promoció principal ha vingut del Japó.
I després hi ha la filosofia del meu sogre, que ell diu el contrari. Per exemple, té una porta per entrar, diguéssim, en el pati intern on entra amb la furgoneta cada dia, una o dues vegades, i ho té fatal. O sigui, per tancar-ho té que fer servir un clau llarg rovellat per pujar i baixar un piu per obrir. Jo li dic, escolta, per què no tu arregles i t'ho fas fàcil? I ell em diu, no, tu has de fer difícil, perquè així fas una vida més espartana i et mantens més en forma. Diu, això jo m'he d'ajupir cada dia. Jo podria posar-me un motor i que s'obrís, però això m'obliga a que a mi cada dia m'ajupi i que faci servir les mans,
no és
i l'habilitat manual.
Filosofia.
Compte que...
Sí, la comoditat a vegades la pagues amb altres
llavors, coses. Clar, en aquest cas tenim un repte de discernir quines tecnologies volem i quines no. Per exemple, el tema aquest de l'antiinundació, i això és una cosa que dic, això ho vull, però algunes coses, a dir, no, escolta, això no necessito que m'ho faci un ordinador, m'ho faré jo, perquè vull seguir-m'ho fent jo.
Entenent que la necessitat de cuidar els nostres grans és i serà una necessitat cada vegada creixent, no estic massa convençut ara per ara que substituir persones per robots sigui ideal, perquè
depèn dels robots. No ho sé,
Marc. Jo tinc
Black Mirror, amic meu, Black Mirror.
Ja, tinc família que és gran i hi ha una necessitat afectiva també en aquest estar que és complicat.
Sí, però és que els cabrons, els japonesos, els que estan fent és precisament
no
estan utilitzant
afectives.
Robotets per
els eduquen de petits però no tenen necessitats afectives.
No, o projecten
tenen
les necessitats
afectives.
Nines amb
bragues que venen usades i coses d'aquestes, però no tenen necessitats afectives.
No, però projecten...
Mengen sushi. Quina necessitat afectiva?
No, el sushi ja està bé. Però projecten la necessitat, l'afecte contra coses, contra bonsais, contra coses, són raros. Ja. Però compte, perquè anem cap allà.
He dit que m'encanten els meus AirPods.
Els AirPods cobreixen una necessitat afectiva. Que sí?
Això que deies de la tecnologia, ara em recorda que cada cop es veuen més nens amb els hoverboards aquests.
Sí.
No, que això, clar, això
és
serà
absurd.
Un problema.
Jo vaig dir que aquests nanos haurien... Jo, quan tenia aquests nanos, estava corrents i xutant una capsa de fusta. I en comptes d'això, els nanos van amb aquest patinet. Dic, cony, un patinet és per agafar i donar-li, tu estàs fotent el capullo. Mm. Dic, no és el joguet que li vols regalar al nano.
Clar, ja m'imagino un futur on tothom vagi amb aquest trasto, sí, i ningú però, es mogui, no?
Però per si ve un nano d'aquesta data, que de fet corre, una altra cosa que jo que sé, que una persona més gran, el que passa que una persona més gran com agafi això es fot de lloros. Mm. Vale? Però precisament el que tu... O sigui, per exemple, una cosa que t'elimini la necessitat de caminar, no? O sigui, tu i jo ens hem comprat un Apple Watch per caminar més cada dia. Mm-hmm. A més, tu tens l'edició Nike, que és molt molona, molt aquesta maco, coberta. Sí,
sí. Bueno, sempre ha sigut...
No és rosa,
en però... En Miquel Àngel sempre té més categoria, ja ho sabem. Doncs anem a la falca de contacte, si no et sap greu, perquè
un momentet,
vull...
Un momentet, la busco, que la
vull,
busco
vull comentar un parell de coses de... Bueno, vull comentar bàsicament una cosa dels oients i de seguida ja entrem a la segona part on recordeu que tenim les preguntes i tenim una pregunta que ens ha arribat en format àudio, amb accent menorquí, que fa molta gràcia.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Doncs ja sabeu, sempre us demanem que, doncs això, que feu les compres d'Amazon a través del nostre enllaç d'afiliats, ho feu molt. Vull agrair a tothom que ho fa. Aquesta setmana vull donar un agraïment especial a en Rafael Jesús, vale? Mm-hmm. Perquè ja fa temps que sóc conscient, però no sé si ho havia explicat, ho vull explicar avui. Rafael, disculpa si explico una intimitat, però ho vull fer.
Ui, aquí ja...
Ell, com sabeu, en Rafael Jesús és un fotògraf professional, té un estudi de fotografia, per tant necessita molt material de fotografia, focos, bueno, mil coses.
Vale? Gadgets.
Molts gadgets.
És com jo, que em vaig aixecar a la informàtica perquè m'agraden els gadgets.
Ja, però a l'oro, no per jugar, sinó perquè ell té una sortida professional. I el tio...
Ell té excusa.
Però des de fa molt de temps, des del principi que vàrem tenir el llistat d'afiliats, ell ha comprat tot el material que pot comprar Amazon a través del nostre...
Això és una passada.
És una passada. I és una part important, recurrent, dels ingressos mensuals. Per tant, Rafael Jesús...
Moltes gràcies.
Molts besitos, perquè és una passada. I em consta que com ell hi ha més gent que ho fa. Vale? Per tant, agraït a tothom. I bueno, recordeu que teniu el Patreon. Ara fa dies que no hi ha gent que s'apunta a Patreon.
Fa temps que no tenim marranades en la llista de compres. Ningú està comprant
calces,
hòstia,
que ho dius, no,
calces
no
comestibles,
no,
mamelles xiuladores...
No,
no,
no.
Hòstia,
flautes en forma de pito, no. No, però...
El pitagol, aquell xupa-xup que era com un xiulet.
Hi ha joguines sexuals a Amazon?
Diria que sí.
Precisament ahir em vaig buscar una que sempre em surt, no sé per què, però em surt un anunci sempre.
Curiosament no? Sí, sí.
Que són com uns llavis així.
En forma de masturbador.
Sí, sí.
De fet, hi ha un vibrador que de la casa Hitachi.
Que vibra.
Sí, però que és que la gent també ho fa servir de com a eina de massatge.
Ah, bueno.
Per l'esquena.
Bueno, cadascú el fa servir
quan si
un
no
vol. I
si no, el poses on vulguis.
On vulguis. Mira, una bona... Vos vaig a fer dues peticions. Ara, en lloc d'una, faré dues. La segona és aquesta. Compreu joguines sexuals i...
Amb l'enllaç d'Amazon.
I condons, i lubricants, i tot el que vulgueu, amb l'enllaç d'Amazon. No són... Perquè jo veuré el que esteu comprant.
Clar, però
perquè
a
igual,
més...
igual hi ha el Mercato, m'entens?
A més, també ja podeu agafar... La idea és aquesta. Els condons, els lubricants, però són consumibles i són recurrents.
Clar, sí. Bueno, i si són recurrents, ole, no? Perquè vol dir que és una vida molt activa.
No, exacte, sí. No, és com quan...
Jo
vull
veure,
els
no,
va,
però un repte, va, això és un repte, va.
És com que se t'acaben els condons, just quina il·lusió,
quina
no?
Quina il·lusió, no? Jo m'he gastat una caixa de 12.
Que no passi com una...
Què dius? De 24, home, tio?
No,
que no passi amb els condons com una anècdota que els hi passava a molts resellers d'Apple, que compraven molts Apple Cares, perquè Apple es pensés que venien molts Apple Cares, però en realitat estaven tots emmagatzemats. Mm-hmm. Que no passi amb els condons.
Anècdota de condons. Vaig anar l'altre dia a la condoneria, on jo compro els meus condons.
A la plaça del Pi?
A la plaça del Pi?
A la plaça del Pi hi ha una condoneria.
No, i al meu barri també. Ara hi ha condoneries a tot arreu. I davant meu, o sigui, allà si compres una caixa de 12... o de 24, et fan un vale, és com quan costes 4 o 5...
Et van clavant la creueta com a la cafeteria.
I quan portes 5 et regalen una caixa nova, no?
Ah, molt bé.
I havia davant meu un home que la noia li va dir, vostè ja sap com funciona això dels vales i tal, diu, no, diu, pues miri, si fa servir això a les hores quan, cada quatre, no sé què, diu, em sembla a mi que no el gastaré mai.
Bueno, escolti, perquè és que si ho he gastat tant, me la plastifico.
Me la plastifico, exacte. A veure, repte number one. Compreu lubricants, condons i altres joguines sexuals per Amazon. Ho volem veure i a més ens donarà idees també nosaltres per anar comprant coses, que sempre està bé.
Sí, sempre hi ha aniversaris o algun dia especial.
I no sabrem qui ho ha comprat, que és important. No,
manilles sempre, i coses
si no
també,
ens ho dieu, també. És anònim.
És anònim, exacte.
Ara, si ens ho dieu, flipareu. I la segona, que és realment el que jo us volia avui demanar, bueno, la primera també, però la segona que ho volia demanar és que ara fa temps que no rebem ni valoracions ni comentaris a iTunes. Sé que costa, perquè a mi em costa fer comentaris i valoracions a altres podcasts i mira que me'ls escolto i me'ls estimo. Però sí que us demano que fem un sprint. Fem una tirada. Ara, durant les properes dues, tres setmanes, ho recordaré, deixeu-nos... Perquè cada vegada que reps... més o menys continuadament valoracions i ressenyes, iTunes et posiciona no només, o sigui, et posiciona no només per nivell de descàrrega, sinó per nivell, diguéssim, de qualitat del podcast.
Exacte, vale? Sí.
Doncs a veure si això ho notem i ens ajudeu.
Una altra cosa, jo tinc aquí una cosa que demano. Aquest Nadal jo i la meva dona vam publicar un segon llibre, en aquest cas és un llibre curtet, de receptes ràpides per a la gent que no pot menjar gluten. Pràcticament totes són receptes sense làctics i sense gluten, i la majoria, i gairebé totes veganes. Llavors, aquesta setmana aquest llibre, en la versió per Kindle, està de franc. Només aquesta setmana fins dissabte. Llavors us demano, sisplau, que us el descarregueu i, si voleu, em podeu deixar una review amb estrelletes. Ja, si no heu de posar moltes estrelletes, no. Però si us el descarregueu, d'alguna manera li esteu dient a Amazon pues, que és un llibre interessant i això el posiciona millor.
I aquest està gratuït, com a mínim que et paguin deixant una valoració o un comentari.
Bueno, no, si els interessa i els agrada m'ho poden fer, però només descarregant-lo ja fan un favor perquè, d'alguna manera, Amazon veu que hi ha una atracció i que és un producte que ells després poden moure quan deixi d'estar de franc.
Vale,
i el ja títol per acabar... del llibre?
Recetes ràpides sin gluten.
Vale. Sin gluten, ràpides.
Però tindrem un enllaç d'afiliats en el blog.
Ho trobareu a les propostes.
Sí, a les propostes.
Vale. Aleshores, a veure, ja ho he dit al principi, però ara ho faig esment perquè estem a la zona de parlar de la comunitat, més allà que us
baralleu. Estem a la zona.
Més allà que us baralleu el dia de Reis entre Android i d'això, que feia temps que no passava, va ser molt emocionant.
Hi ha hagut una baralla d'aquest... Jo
baralla de barro i tetes. Vull dir, aquelles de... Te voy a partir lo moro... És superbolívo. Va ser una baralla poligonera total. Sí,
des que va marxar el Benjamí que no hi havia una d'aquestes, no?
Ui, sí, però va ser molt més per sobre de nivell Benjamí.
Estava no, el Benjamí a la que es va...
Perquè a més va ser com automoderada,
abans d'entrar al fang,
no?
Va marxar
Benjamí. Jo no vull
Benjamí.
Dir què, però zasca.
Sí, exacte.
A mi em sap greu el que tu opines, perquè però... jo penso que no sé què, però toma.
Però toma.
I va estar un zisqui-zasqui total. Apunteu-vos al canal de Telegram de Mossega la Poma, que és la repera.
Sí, això era com una baralla en el fang de
noies
de suport tècnic
de
Sideground.
Bueno, ho he dit al principi, però ho vull tornar...
Jo de veritat estic encara esperant de rebre alguna carta o alguna història de Sideground i pareu això, que les nostres noies de suport tècnic són molt mojigates i tal, o no, o que ens truqui una noia de suport tècnic
i
de Sideground i ens expliquin tots molt sexis, sex symbols.
A lo que anava a dir, ho he dit al principi, però vull tornar-ho a recordar ara perquè va ser un gest molt maco. Em va escriure en Ramon Maria Gallar. Ell treballa en una empresa, va estar a UK i ara fa, no, sembla que no arriba l'any que ell i la dona van anar a viure als Estats Units, a Sant Quico.
Ens han donat xocolata.
Ens han portat xocolata d'una xocolateria que és del 1800 i pico.
De la polla. O sigui, que ja es devia haver cremat i tornat a construir.
I
caigut amb el terratrèmol
i tornat
a muntar. I bàsicament en el Man of the High Castle a punt d'envair pels japonesos i tot, no? O sigui, tremendo.
Doncs aquesta ens va portar... Va tenir el detall de venir per veure la família, però va tenir el detall d'escriure'ns. Ens vam trobar a prop de la FNAC, a prop de Càpside. Va pujar a Càpside. Va estar a Càpside, va estar a punt de saludar al Loro, al Javier Moreno, que estaba fent classe.
Señor Ciberado.
Señor Ciberado, son palabras mayores. Saludent. Por favor, levantándonos, todos en pie.
Programar Cloud, el podcast Programar Cloud.
Programar.cloud.
Per als homes, podcast... per als homes de veritat.
Per als homes de veritat, és que programen en C o saben de què va això del cloud. Doncs això, Ramon Maria, una abraçada molt forta, bona tornada a Sant Quico amb la dona i moltes gràcies pel detall. Anem a les preguntes dels oients. Tenim una pregunta d'àudio i aquesta és la pregunta que ens fa
un
Lluís.
Un momentet, donem temps per preparar-me.
Oi, que t'estoy haciendo un est... Claro, com ara, com el Miquel Àngel avui va amb les mans buides. Eh? Ah, sí, espera, espera.
Bon dia.
Clar, no sé si...
de Menorca, i m'agradaria fer-vos una pregunta. Vosaltres xerrau molt de que empreu One Password. I jo tinc els dubtes, no? Vosaltres deies que és molt segur, però jo m'assembla que el fet de que estiguin totes les meves contrasenyes emmagatzemades a un puesto web, m'assembla que sempre serà més probable que m'ho puguin hackejar, que m'ho puguin descobrir o prendre aquestes contrasenyes, que si jo tinc que canviar de puntada és un paper o un puesto. Deies que és més segur perquè en el moment d'introduir el password no te'l poden agafar, perquè si agafen aquest password genèric tenen accés a tot. No sé si m'ho poguéssiu explicar un poquet. Moltes gràcies.
Vale. Bé. Lluís Villamil, de Menorca, ens ha fet aquesta pregunta relacionada amb One Password.
Si no es notava que fos de Menorca, eh?
No, no. No. Bueno, era de l'O, o de Mo.
Bueno, a veure, primer de tot,
és que hem compartit auricular al Miquel Àngel, sí. Jo no m'he entrat del tot.
El fitxer del One Password, que és on hi ha, és el que en diuen el teu vault, la teva caixa forta, primer de tot no està a la web de One Password, no la tenen ells,
no.
Sinó que està en el teu ordinador. Tu pots...
I compartit...
Tu ho pots compartir a través, ficant-ho en una carpeta de Dropbox o en el iCloud Disk o a Google Drive o en una altra carpeta...
O a OneDrive, em sembla, també.
O en el OneDrive. És a dir, si tu tens algun mecanisme de compartir, tu pots agafar i dir, no, aquí està el meu Vault. Vale? Llavors...
Per cert, el Vault va encriptat.
Exacte. No és un fitxer text pla, és un fitxer que està encriptat. El que sí que diu en Josep, no sé si...
No, en Lluís.
En Lluís, ja val. Doncs en Lluís, sí, perquè a Menorca els Josep són beps.
Sí.
Doncs el diu en Lluís que, evidentment, si et carden el password del One Password, llepes.
El main password. Però...
Clar, és una clau mestra.
És una clau mestra, sí, però si ho tens apuntat amb un paperet i algú et roba el paperet, cardes i cardes.
No, exacte.
La seguretat,
sí,
és la mateixa.
A veure, el que no es pot fer
un
mai...
Un moment. A l'iOS, la versió de One Password per iOS, pot tenir doble verificació. És a dir, que té la password, però tu li pots dir, no, a més, empremta...
El ditet o el codi del mòbil. És a dir, pots ficar més d'una verificació. Per exemple, si ho tens en el teu Mac i, per exemple, no ho vols tindre en el cloud, si tu vols seguretat a sac, pots tindre en el teu Mac i el teu Mac el pots tindre encriptat amb Firebolt al disco i
ja
a
no.
Sobre...
Ara hi ha una encriptació més potent de Firebolt a la nova versió de Mac, a partir de High Sierra. Les encriptacions superen... Això potser en Miguel Àngel ho sabrà millor que jo.
Bueno, és la de 128.
Sí, però... encara, i hi ha una encriptació amb aquesta nova, amb l'Acte, amb l'Apple FS, l'Apple File System,
sí.
Les encriptacions ja no es fan amb Firebolt. Utilitzen un altre sistema.
Una altra cosa, però igualment
segur.
Tu ja tens el disc d'Apple. El disc d'Apple està encriptat. Però evidentment això vol dir, si el fots al núvol, ja tens un forat de seguretat.
Excepte que aquest núvol sigui de confiança.
Vale. El problema que tens també és que si tu tens...
Perdona, però no és cert. Si tu tens un arxiu encriptat, com és un Vault, que està encriptat, perquè té una paraula de pas, està al núvol o estigui on estigui, per molt que te'l robin, no el poden petar.
Sí. A veure, bé, estan... No, però a veure, et poden
clar,
fer...
Si la clau mestra és 1, 2, 3,
si
4...
Si et foten la clau mestra, llavors. Si, l'important, primer de tot, si quan tu tens el One Password, el que tens d'entrada és que, a veure, pots recordar un password que et pot ser tan cardat com tu vulguis,
yeah.
Vale? I no té que tindre que ser la data de naixement del teu gos o alguna cosa per l'estil, vale? Pot ser el password que tu vulguis, tingui sentit o no, tu t'assegures que no sigui una paraula del diccionari i la fas tan guapa com tu vulguis. A partir d'això, el que passa és que tots els teus passwords te'ls genera One Password, fas que te'ls generi One Password, i això vol dir que són passwords que no podran caçar-te'ls per diccionari. I no faràs això, que és el que feia jo, que és a dir,
reutilitzar...
o tindre passwords semblants.
Derivats.
Llavors, clar, si jo, per exemple, tinc a Google, patata Google, i a Dropbox, patata Dropbox, Clar, el senyor que m'agafa em diu, mira, el mail d'aquest senyor aquí és patata a Google. Mira, saps què? Anem a provar patata a Facebook. O premi, ja te l'han cardat.
Enginyeria social, zasca que té.
Enginyeria social. En qualsevol cas, és important fer servir el One Password o alguna cosa similar. Si et fa angúnia el núvol, doncs no ho tinguis al núvol.
Ho tens,
no ho tinguis al núvol. De fet, tu, per exemple, pots agafar i sincronitzar manualment entre el teu Mac i el teu iPhone, sense passar pel núvol.
Correcte.
Tu fiques directament al sistema d'arxius
i és molt més segur que la noteta que té apuntada a la cartera, perquè com a mínim el Vault està protegit i xifrat.
Exacte. L'altra cosa és, allà on sigui possible, autentificació de doble factor.
Correcte.
I és a dir, que hi ha l'autentificació de doble factor, que pot ser que t'envien un codi per mail, o que t'envien un codi amb el Google Authenticator, o t'envien un SMS.
SMS o el que sigui.
Compte, l'SMS és una xarxa molt insegura, molt insegura, i l'autentificació de doble factor no ha de ser o l'un o l'altre. Per gent que diu, no, o m'autentiques pel password o pel codi. No,
és password més codi.
Més el segon factor. Correcte. Ja sigui el mail, l'SMS o el qual.
Sí, perquè si no és two factor, és one factor.
Jo intento ficar autenticació de doble factor. I de fet, he resolt el nostre problema a Mossega la Poma. Vale? A Mossega la Poma teníem abans, fèiem servir un plugin de WordPress que el que ens permetia era fer servir el Google Authenticator per autenticació de doble factor.
Ara no els editors, els que publiquem.
Els que publiquem, els administradors, editors i tal. I tenim això. Després, el que va passar que aquest plugin va deixar de funcionar amb una versió de WordPress.
Es va deixar d'actualitzar
i un dia va deixar de funcionar. Jo li vaig enviar un comentari a l'autor i aquest senyor no ha respost. No sé si l'ha pillat un autobús o està treballant a Google o està fent de suport tècnic a SiteGround, no ho sé, però no hi és.
No, perquè si hagués estat així hagués contestat
segur. Bueno, doncs el... Doncs el senyor aquest, el que vam fer va ser buscar alguna alternativa. De fet, hem trobat un plugin de pagament que treballa amb el seu propi sistema i ens costa una pasta cada any.
Sí, i vale? Canviarem
i a més és macarrònic com la mare que el va parir.
O sigui, és cutre que te cagues, perquè t'envia un correu...
És supercomplicat. I a més, el problema és que quan treballes, per exemple, amb Google Authenticator, si jo tinc quatre blocs amb aquest sistema, surt a tothom el nom d'aquesta empresa, sense identificar-me el bloc que és. És horrorós.
Sí, sí.
Llavors, he trobat una manera que és que si tu tens una compte de wordpress.com, vale? Quan tu tens una compte de wordpress.com, pots activar l'autenticació per doble factor. Vale? Llavors, crees un compte de wordpress.com amb doble autenticació de doble factor, te'l crees en allà. I llavors, a través del Jetpack,
que és un macro plugin per
entendre... Bàsicament, si tens WordPress has d'instal·lar el Jetpack, sí, si no tot... estàs fent el passarell, sí, hi ha molta seguretat,
passa l'aspirador, frega, neteja les finestres,
sí. És com a l'Aivo però més guapo, i més simpàtic. Llavors el Jetpack et permet que el teu usuari te'l vinculi en el compte de wordpress.com i llavors pots afegir un script manualment que t'obligui a que entris amb el de wordpress.com, amb el qual tu no pots entrar amb el teu password, sinó que t'obliga a entrar amb el de wordpress.com, i el wordpress.com tens autenticació
a tots els usuaris del blog,
a tots els usuaris del nivell que tu vulguis. Exacte, del blog.
Per tipus d'usuari.
Okay. Ells, vale. Aquest codi, jo ara això ho tinc que fer, ho tinc aplicat en els meus blogs, això ho portaré a Mossega la Poma un dia d'aquests, i ho escriuré pel Crea Podcast un dia d'aquests.
Lluís Villamil, això són 25 euros, però no cal que te'ls cobrem, pots deixar-nos una ressenya a iTunes.
O enviar-nos xocolata.
O comprar-nos alguna cosa a través de l'afiliat d'Amazon.
O hostatjar el teu servei amb SiteGround.
A través del nostre enllaç de... Bueno, no, ja no tenim afiliats.
És possible que hi hagi molt suport tècnic de SiteGround Ground a les platges de Menorca.
És possible, sí.
A les nudistes, sobretot.
A les nudistes ja és tremendo.
A les nudistes només hi ha italians, a veure si pillen algú mateix. Bueno, doncs a lo que anàvem. A la segona ens arriba un mail d'en Francesc Castejón, que està una mica relacionat amb la primera part, amb aquesta part de la seguretat, i vaig a llegir-lo tal qual. Diu, potser ja ho heu tractat alguna vegada, però per si un cas hi ha aquest tema que em dóna voltes al cap des de fa temps i m'agradaria, si pot ser, tenir la vostra opinió. Cada vegada més estem veient que 5 o 6 companyies tecnològiques s'emporten tot el pastís de la gestió de les nostres dades privades. Google, Apple, Amazon, Facebook, Samsung, Microsoft... Ho fan a través del seu ecosistema. Hardware, intel·ligència artificial, altaveus de casa, assistents al mòbil... Però també ho fan servir cada vegada més per reconeixement facial en fotos, desbloqueig al terminal, escaneixant la cara, serveis de missatgeria, gestió de la música... Segons vosaltres, quina és l'empresa més segura i més honesta per tractar i protegir aquestes dades? I per què? Si haguéssiu de recomanar un ecosistema per sobre dels altres, quin triaríeu?
A veure, d'entrada la resposta és cap.
Correcte.
La resposta, l'única, és cap. Mm-hmm. Coses importants. Facebook aquest mes ha anunciat que han canviat els algoritmes que fan anar el mur aquest de Facebook, aquesta porqueria, perquè bàsicament diuen que havien potenciat massa el tema de notícies.
Anuncis, anuncis.
Notícies, notícies.
S'ha convertit en un diari.
Exacte, llavors, això ho estan baixant, perquè a veure, també hi ha una estratègia empresarial, és a dir, el problema és que hi ha molts media outlets que fotien notícies, que havien fotut tot. Doncs hi ha molta empresa que el que han fet és agafar i fer una inversió molt forta en la seva presència en Facebook. Jo tinc una presència en Facebook perquè m'arriben moltes visites i m'arriben moltes històries, i el problema que hi ha aquí és que ara Facebook està pagant l'aixeta, deixa de ser un mecanisme de rebre notícies al Facebook, i si tu vols les teves notícies empanyar-les hauràs de pagar, que és gata. I el gran escenari on surt la publicitat a sac actualment, la xarxa que té més factor de conversió és Instagram. Llavors, compte, perquè bueno, hi ha aquest tipus de coses. Després hi ha històries com el que explicaves tu abans, quan Google comparteix informació amb Facebook i Facebook comparteix informació amb no sé qui, i Facebook i Instagram és de Facebook i WhatsApp és de Facebook i no sé què, no sé quantos, tenim aquí un merder de quantitat de gent que ens ven informació.
Jo segueixo dues filosofies, vale? dues premisses que de moment m'han funcionat bastant. La primera és: no posis tots els ous a la mateixa cistella. Per tant, utilitza uns serveis d'un i utilitza unes coses dels altres.
Nosaltres de vegades fem servir Google Drive, fem servir Dropbox, fem servir Gmail, fem servir
iCloud, moltes coses. Intentar una mica no apostar només a una sola cosa, perquè, perquè sí que és veritat que pagues el preu de no tenir, en alguns casos, integració d'aquest ecosistema, però, hòstia... I després, la segona premissa és: què pagues tu pel servei?
Sí.
Vale? Si Gmail et costa 0 euros...
Tu ets el producte.
Tu ets el... Clar,
si tu no, però estàs... va ser des del primer moment. Quan va sortir Gmail, en el seu dia, la propaganda era: et donem 100 megas.
Clar.
Et donem 100 megas. Va sortir Gmail, la gent teníem 5 megas, jo tenia 5 megas.
Per què feia Google això? Per llegir els teus correus
no, però a més
i focar-te publicitat.
Però a més ho poden els termes i condicions.
Però ho ficaven a la pantalla de login. Deien: nosaltres t'ensenyarem publicitat i els nostres algoritmes accediran al que tu deia per poder-te vendre millors anuncis.
Correcte.
Vale? I t'ho deien, però tu en un moment on Hotmail i Yahoo Mail ens estaven donant 5 gigas i estàvem tots tot el dia borrant mails de la del nostre bústia, et diuen 100 gigas, Àngela Maria, tu. Clar, ara jo tinc gigabytes i quasi terabytes.
És molt millor pagar, però utilitzes Office 365 o utilitzes el que tu vulguis.
O dius, vale. Servei és públic i jo l'estic utilitzant. Tens la conveniència d'un servei gratuït. Si tu no pagues, el producte ets tu.
La segona cosa, perquè jo recomanaria Apple. Vale? Per què? Hòstia, perquè Apple ens cobra, però ens cobra per altra banda. Ens està cobrant els ordinadors, ens està cobrant els iPhones, i no es paguen baratos. Els AirPods, que no valen... O sigui, valen molt... O sigui, a mi me l'han regalat per Reis, i jo me'ls hagués comprat igualment si no me'ls haguessin regalat. Però no val els diners que costa.
Mira, d'AirPods, vale? En aquest cas aquí sóc molt fanboy dels AirPods.
Sí,
si a mi demà se'm perd un AirPod... Sense dos. O sigui, jo vaig tardar temps a comprar-los.
Jo també.
Si demà se'm perd un AirPod, compro l'AirPod que falta. Si em perdo la caixeta, compro la caixeta. I si perdo tot, ho compro tot una altra vegada.
I si no ja fan més AirPods, posaràs un Siri a Sant Job perquè
ploraré molt. Posaré a plorar, miraré de comprar-ne segona mà per eBay o el que sigui. Realment és un producte espaterrant.
En general...
Però bueno, en general és això, si tu no pagues el producte ets tu.
Jo fora de Google, jo de Google no me n'enrefio, igual que no me n'enrefio de Facebook, perquè a la seva base està en publicitat i és el que i pagues tu el preu, està clar. Ara, Amazon, que té una, Amazon ven coses, per tant, els, diguéssim, el seu finançament ve per el fet que tu compris, vale? Samsung, Microsoft i Apple són empreses de hardware, per tant, diguéssim que sincerament no sé, és una mica que cadascú faci una
no reflexió?
Sé, una reflexió i una tria.
I també confiar en local. Jo les còpies de seguretat les tinc en local i no les penso posar mai al núvol. Què passa el dia que falla el núvol? O què...
Per què no? Jo les tinc en local i encriptades al núvol.
Vale.
El núvol no és el problema. El problema és no encriptar la còpia de seguretat.
Sí, sí, jo en canvi sí, sí. Dropbox ho tinc tot allà fotut.
Jo,
però...
jo veus, de Dropbox començo a desconfiar tant com desconfio de Google. Dropbox tenim coses que per mi no tenen cap transcendència. Jo les còpies... Jo, el que és material sensible, fotografies personals i tot això, primer, les d'Instagram no són, per, o sigui, són fotografies de viatges i tenen una còpia a iCloud, perquè sincerament jo confio més en Apple que en la resta.
Jo ara, com ara, el problema és que tinc les fotos que faig amb el mòbil, pugen automàticament a iFotos, dic a fotos de Google, com a backup massiu, i les que jo curo les tinc a Apple.
Jo tinc a Time Machine, la carpeta de fotos també està copiada amb R backup contra Amazon Cloud, la part, diguéssim, de, no d'Amazon Web Services, sinó que sí que està allà, però bueno, la que et venen amb Prime, i això em serveix a mi de segon backup en el cloud.
Jo realment, a mi, el que ja sé que això és cridar la baralla en el fang i tal, però jo desconfio molt de l'ecosistema Android. O sigui, si algú em diu jo vull Android perquè tinc un Pixel i tinc la darrera versió d'Android amb el meu Pixel i super actualitzat i la versió pura de Google, et dic, vale, chapó, tens un senyor telèfon, fantàstic, molt bé. Però gent que va amb màquines que no s'actualitzen, d'allò que sí, que sobre, les prestacions sobre la taula estan bé, que costen una quarta part del preu, però a veure... porta una BIOS escrita pels militars xinos. No ens enganyem, vale? O sigui, va així. Tots aquests telèfons Android que no s'actualitzen, que no van amb l'última versió d'Android, que portem molts anys fent conya, aquí mossega la poma dient que no, Android no té mai l'última versió perquè no s'actualitza, tot això dels virus de seguretat que parlàvem la setmana passada, no seran arreglats en aquests telèfons Android.
Que no.
Sí. A més, has de comptar la capa de personalització que posa el fabricant o
com ma mare, que té un telèfon molt antic, i jo l'altre dia reflexionava i al final li vaig dir, perquè vaig estar parlant amb ma mare, no vaig entrar en temes tècnics, eh? Però li vaig dir, mira mama, amb la quantitat de merda que envies per WhatsApp ahí te hackeen, m'entens? Perquè és que és horrorós. No, aquí no val la pena, però sí que és cert que... I la gent que sap... Sí, a veure, la gent que venint del món de la tecnologia pot tenir un Android, el pot tenir actualitzat, el pot tenir rotejat, el pot tenir...
Jo crec que si tu tens
però
un,
si ets un usuari
pixel,
normal que no vens de la tecnologia, els píxels sí que
s'actualitzen. Si tens un píxel o tens un Android d'aquests que té experiència pura Android i que s'actualitza amb l'última versió i que tu el tens actualitzat, i tens les actualitzacions de seguretat i tens la versió d'Android que anunciaran ara d'aquí 4 mesos al Google I.O.
i tens davant de les coses
endavant,
cap,
però doncs... a veure, quan ara fa 2 o 3 anys un píxel era un telèfon de 400-500 euros, vale? Però és que ara els píxels s'han convertit en telèfons d'alta gamma de preu d'iPhone.
Potser no tant, però gairebé.
Bueno, si fa no fot.
Fixeu si es desconfia, per exemple, què ha passat ara amb Huawei a Estats Units, que els han vetat la venda a les telefòniques.
Ah. A AT&T...
Exacte, els han vetat per...
Verizon.
El per què no se sap...
Crec que hi ha alguna cosa dels xips interns, dels fabricants dels xips interns, que és el que deia, feia referència amb...
Aquestes vies, no saps, no sabem, o sigui, a Xina, a veure, ara com ara hi ha una...
No ens pregunteu més, perquè dues preguntes ens han donat per mitja hora. Prou. Bueno, va, anem acabant, però abans d'acabar hi ha diverses notícies...
Tomàs, que ens preguntin,
sí.
Que ens agrada.
Ja ho sé, si em fixes, si tirem del fil i ens estem aquí dues hores. El Miquel Àngel, que em fa molta il·lusió que avui sigui aquí, s'ha mirat el guió, ha omplert cosetes i tenim algunes notícies i algunes
quines
són interessants.
Quines coses de fer mirar-se el guió, eh?
Bueno, i tu també, que ho ha confessat que ara comença a mirar-se
el guió.
No.
El que he començat, estic preparant guions per un altre projecte.
Però bueno, com a mínim ja, per ahí s'empieça.
Vull treballar, no, però la mossega la poma no, perquè seria, no seria el mateix.
No, ja no seria el mateix. Bueno, va, vinga, notícies, una que fa una mica d'il·lusió, perquè la presentació del que tu diràs ara va ser una de les presentacions mítiques de l'Steve Jobs. Sí. Vinga, digues, digues.
Doncs que ahir, a part de ser el dia més trist de l'any, que diuen que és el Blue Monday...
I per què el dia perquè que jo vaig néixer, que és el dia del meu aniversari, és el dia més trist de l'any?
Bueno, diuen que la cuesta d'enero, els preparatius que fas, les propostes que et fas a tu mateix per l'any nou,
et baixen,
que tot s'ajunta una mica.
Amb l'any nou tens la pujada del sucre, de les noves propòsits, i llavors ja entra la realitat,
també.
I has deixat d'anar al gimnàs cada dia, i has trencat la dieta, ja has fet totes aquelles coses que deies que no faries, i
has de sumar els exàmens de l'OPC,
també, clar. El temps normalment és una merda, tot i que avui fa un dia preciós.
Avui fa un dia molt xulo, eh?
I a més és falta temps perquè vinguin coses com el carnaval, la primavera, l'estiu...
Sí, és com un moment d'impàs. Però a veure, per favor, passeu-lo el dia 16 de gener si no us importa, que el 15 és el meu aniversari.
És que...
Bueno, doncs això.
Bueno, doncs a part de tot això... un dia nostàlgic perquè es van complir 10 anys del MacBook Air, que és el primer Mac que va portar un disc dur SSD.
Quina gran presentació del MacBook Air.
I li van treure la majoria de connectors amb la batalla d'Apple.
No, a més, va ser una màquina molt criticada.
Però
el MacBook Air.
No, explica-m'ho, perquè ho teniu tots en el cap. Per què va ser emblemàtica aquella keynote?
Pel sobre.
Pel famós sobre, aquest sobre que, diguéssim, de correu intern.
Tenia el sobre a sobre de la taula sí. I va dir, presento l'ordinador i treu
el sobre. Avui l'Emilcar deia que, no només això, sinó que el tio, quan el va treure del sobre, el va posar en una posició...
Que es veiés.
Que diu que portava segur 3 setmanes assajant, que es quedés perfecte amb els llums làser que enfocaven tot allò, i tenia raó.
No, va ser una gran presentació. I tot i que va ser una màquina que molt criticada...
Perquè portava un únic port USB-C.
Exacte. No,
USB
de tota la vida.
I un processador que era més dolent que els MacBooks banquitos.
El primer va ser bastant...
No, era una... Però bàsicament el que tenen és... Tu tens una... Penseu una cosa, la màquina més petita que hi havia en aquell moment era el MacBook Blanquito.
Però saps el que va aconseguir el MacBook Air? Va aconseguir... introduir una nova generació de portàtils i va canviar completament la indústria, els patrons de la indústria.
Totalment, va ser com van començar a sortir els ultrabooks.
I Sony va començar a fer els ultrabooks. Sony...
Jo encara tinc un MacBook Air de segona generació, aquell que va vindre de 11 pulgades, i el build to order amb 4 gigas, una màquina que em va durar moltíssims anys i encara funciona.
També va treure el CD, no? El lector del CD. També va ser criticat per això, no? És igual que, de fet, la gent es va posar les mans al cap igual que quan Apple va treure la disquetera, no? Sempre ha sigut un producte innovador.
Bueno, de fet, el MacBook actual, com el va treure, ja és com hi havia només l'USB-C i ven aquesta herència. De fet, penseu una cosa, que aquest any actualment en el CS s'han presentat una pila de nous laptops que són laptops amb Windows, que ja és fotut, i que van amb ARM. que van amb ARM, i llavors el que passa és que tenen el que ja us estic dient jo, en el moment que que el MacBook vagi amb el processador aquest, amb el Bionic aquest d'Apple, tindrà una bateria acollonant. Doncs clar, són màquines que no són per fer Photoshop o coses així, però són màquines que tenen, són portàtils amb Windows totalment i que tenen una bateria de 10 hores. I clar, 10 hores de bateria, si tu te'n vas a treballar 2 dies, és que potser no portes cargador.
Bueno, 10 hores ja dura el MacBook actual, amb l'M2. La publicitat almenys diu 10 hores.
Molt bé, però engegues el Final Cut i la bateria se'n va queixar.
De totes maneres, tu ara aquí el guió s'ha apuntat que Apple vol acabar amb el MacBook Air.
Bueno, l'altre dia precisament vaig anar amb la meva germana que es va comprar un MacBook, el MacBook, i sempre que puc m'agrada parlar amb la gent que està per l'Apple Store.
Tus antiguos amiguitos y compañeros de trabajo, ¿eh? Por eso luego lo vas diciendo por ahí y después a Telegram, uno es el Miguel Ángel, que no ve el Miguel Ángel, no hi ha la seva secció, té el grup de fans, que els són uns trolls. Sí.
Bueno. I parlava doncs amb
que els hi pagues algú?
No.
En espècies.
I dèiem això, que el MacBook Air està igual que el Mac Mini, no? Està una mica... abandonat per Apple, una mica no, està abandonat.
El Mac Mini han dit que treballa una nova versió.
Bueno, però és
I
que
MacBook
això...
I el MacBook Air no han dit res.
Sempre...
A veure, permeteu-me, jo tinc encara un MacBook Air i no el faig servir gairebé mai, el tinc...
És una bona màquina encara, eh?
Però és una bona màquina, una des... però no, no és que estigui desfasat. El problema és la pantalla Retina.
També,
quan
bueno.
tu has passat a una... Jo, per exemple, tinc un iMac de 27 polzades que no faig servir l'edat de la meva dona. Mm. Perquè quan tens un MacBook amb pantalla Retina, no vols una pantalla no Retina. És no tornar endarrere, és quan faig servir un aparell sense pantalla, els mòbils tots són Retina ara. O sigui, és que és ridícul veure una pantalla no Retina. Llavors ens hem tornat del morfí, fins que el problema està en que el disseny actual del MacBook Air necessita poder-hi cascar, però, és que el MacBook Air amb pantalla Retina es diu MacBook.
Ja està. Una cosa molt interessant també del...
que segurament la marca Air la faran servir per alguna altra cosa.
Bueno, pels AirPods. Una altra cosa molt interessant del MacBook és lo que ens va... Sí, jo recordo que quan es va presentar vaig començar a veure-li la gràcia als SSDs.
Clar.
Els discos durs que no són físics sinó
Hombre,
que són xips.
En Miquel Aboria tenia un MacBook Air d'aquests.
Sí, dels primers.
Dels primers.
I recordo haver-lo vist treballar i tot i que el processador era molt...
La màquina tirava.
Tirava, o sigui, anava prou ràpid gràcies a l'SSD. Vull dir, i tu aquí havies apuntat que ja portem 10 anys de discos SSD.
Sí, de fet, no venia per defecte, però era una opció que li podies posar.
A mi el que em passava quan el 2010 tenia... Jo tinc un iMac del 2010, d'aquests 27 polzades, processador de l'hòstia i tal, però a més, al cap de mig any, doncs, perquè tenia pressupost, vaig comprar el MacBook Air aquest, el Build to Order, 11 polzades, amb un processador bo, 1.6, eh? El
I què feies amb aquest MacBook Air?
Ho fotia tot.
Ho foties tot.
No, perquè... Com que
és superportable, el posaves a qualsevol lloc.
Clar, com que tenia el disc dur SSD i l'iMac anava amb disc dur que gira, era molt més ràpid qualsevol cosa amb el MacBook Air, i de fet el que tenia és un cable i treballava amb el MacBook Air contra la pantalla de l'iMac.
El Miquel Àngel té una anècdota d'algú que va fer una cosa molt curiosa amb un MacBook Air.
Què va fer?
Ah, bueno, parlant d'això, sí que sabíeu que l'última pel·li de Star Wars que no he vist...
Jo tampoc.
És molt bona, l'heu de veure.
Es va
és bona.
Escriure íntegrament amb un MacBook Air sense cap mena de connexió a internet per prevenir filtracions.
Evidentment.
I resulta doncs, que quan el guionista acabava la jornada de l'escriptura, el guardava en una caixa forta. És a dir,
que... el MacBook Air...
En un bolt. Llavors espero que fes còpies de seguretat, perquè clar, si només
I
tenia...
I el disc dur també el guardés a la caixa forta.
No cal, era un MacBook Air. No cal.
Bueno, no cal. Va, estic actualitzant... Continuem, avancem. Estic actualitzant el meu iPhone ara mateix amb la versió iOS 11.2.2. Què fa aquesta versió?
Doncs, bàsicament, es veu que tapa
el
Spectrum. El Spectre i la vulnerabilitat,
i
el Meltdown.
Exacte, canviant els processos interns de Safari. Hi ha gent i
hi ha una polèmica.
Hi ha queixes, hi ha polèmica de que hi ha una baixada de rendiment.
A Safari?
No, en general.
En l'iPhone. I ara m'ho dius, que ho estic
actualitzant. En l'iPhone 6, tu tens el 6S, no?
Tinc el 6S.
Hi ha una cosa que no acabo d'entendre amb el tema amb el tema aquest de la baixa de rendiment, sobretot per al Meltdown i el Spectre, és que Apple té un ecosistema on té aplicacions que estan signades. Llavors, Apple podria agafar i dir, escolta, deixa executar tranquil·lament les aplicacions signades.
Hi ha una altra anècdota, ja veuràs.
Doncs explica
les aplicacions signades. Que això és una altra notícia, que resulta que us en recordeu del Rootgate que hi va haver, desastrós. Sí.
Bueno, ara hi ha una altra molt bona de les preferències del sistema Gate.
Doncs ara tenim una nova, que és que tu pots entrar a la preferència del sistema de l'App Store del Mac, posant una contrasenya random. És a dir, que fas un clatellot contra el teclat
i
pots entrar. No és tan greu com sembla, perquè només pots entrar allà i podries canviar...
Però...
La preferència crec que més greu que pots canviar és que es poden instal·lar aplicacions que no siguin de l'App Store.
I no pots canviar condicions d'usuari i tot això? No, perquè et demana...
Només un bug que hi ha en el panell de control de l'App Store. Només de l'App Store.
Vale.
Ho he provat i només però, ho pots fer amb l'App
Store. Però tornem a lo de sempre, com el Rootgate. El que és greu és que els mecanismes de vigilància i de qualitat de la producció de software no funcionen com feia anys que funcionaven. Aquí hi ha un problema i ho han de resoldre ells internament.
Jo crec que no és això.
I aleshores què passa? Que van molt ràpids.
La complexitat... Primera, per una banda, la complexitat...
Això és una prova que fan i eliminen un control per anar més ràpids provant. Però no es fan així les proves.
No crec que estiguin eliminant controls. Jo el que crec és que la complexitat ha augmentat. Segurament també deuen tindre problemes de personal, deuen estar desplaçant equips. És a dir, el que jo crec és que el top talent no està desenvolupant macOS. El top talent està a iOS o està a Siri o està a vés a saber on collons els deuen tenir. I llavors, evidentment, per una banda, la complexitat és molt gran i no tenen el top talent. I ara el que necessiten és ficar processos de control més forts perquè no tenen el top talent allà.
El fotut és que van dir, no sé si va ser un tuit o en una entrevista, em sembla que va ser el Craig Federighi, que és el cap que està al desenvolupament.
El de la melena,
que és el que està al desenvolupament tant d'iOS com de macOS, doncs perquè això no tornés a passar. Però veiem que ha passat al cap de poc.
En aquí s'han d'agafar i s'han de muntar processos de gestió de la qualitat i de gestió de la seguretat. A veure, jo l'altre dia tinc un estudiant d'una de les startups que és veïna de Càpside, de Sky Scanner, i està encarregat de muntar el sistema d'informació de gestió dels forats de seguretat, i tenen un catàleg de forats de seguretat i els tenen prioritzats i els van arreglant i per cada cosa tenen tests automatitzats i coses. Estic convençut que Apple ho tenen. Carai, el que passa que, clar, no comparem un servei web que tu estàs muntant en un núvol en la complexitat d'una bèstia com és OS X.
Bueno, però igualment jo crec que aquí hi ha algú que
jo estic convençut que el que passa és que el talent top està desplaçat a altres seccions i és possible que no estigui ni a iOS, que estiguin coses que no estan ni anunciades. Podria en serveis ser. Segurament en Siri, segurament en Siri en temes de machine learning. I aquí estan els millors de tots i ara ja no estan en el procés de l'OS X. L'OS X està en manteniment.
Hem d'anar acabant el programa, però hi ha dues notícies que jo crec que val la pena que les comentem aquesta setmana, perquè són d'aquesta setmana i la setmana que ve, tot i que tindrem més notícies, no tindrien sentit. I són dues anècdotes, notícies que de mala llet. Anem per la primera, això de les alarmes de terratrèmols, de míssils.
De míssils, va ser molt curiós, perquè a Hawaii...
Hawaii,
Hawaii,
que està al mig,
Hawaii,
que Corea del Nord els hi pot zumpar, Exacte. És el primer lloc on hi arribaria un míssil de Corea del Nord.
De fet, fa poc l'únic tio que és coreà i, a més, d'una altra part del món, que és català, a més, que és el Cao de Venós, és de Tarragona,
va, és de Reus, va fer un tuit, és aquell senyor una mica gran que va vestit
tot un personatge,
jo no sé si és un aprofitat,
és l'únic que és coreà i estranger,
li han donat la nacionalitat, i fa de portaveu del Kim Jong-un aquest a l'Occident.
Doncs que va enviar un tuit on es veia un esquema bastant mal fet amb el Paint d'on arribaven els míssils, i arribaven pràcticament a tot arreu.
Paintbrush 101.
Bueno.
I
quina és l'anècdota?
Doncs, que hi va haver un cas, perquè es veu que un becari del govern o d'algun lloc estava fent proves amb...
A vegades aquestes coses no les fan els becaris, les fa algú que és i diu, ha sido el becario, però no és el becario, no.
Ha sido el senyor Lewinsky.
No, els becaris van bastant en prudència.
Però resulta que va fer una prova i va fer un enviament massiu d'una alerta per un missil que anava a estrellar imminentment a Hawaii. Un atac de missil, no?
I això va arribar a tots els telèfons mòbils?
Això va arribar a tots els telèfons, que és una cosa que no sabia... que no és, es veu que és un protocol que desconec, o sigui que no són SMS, és un
broadcasting d'alarma,
que es diu Hawaii Emergency Management Agency.
Exacte.
Però deu estar això integrat dintre el GPS, dintre el GSM, deu estar integrat dintre la pila de GSM. algun mecanisme
de... Allà també tenen alertes de tsunami, suposo que faran servir protocols.
Però fixeu-vos si està bé el sistema aquest, doncs que no tenen un sistema per cancel·lar-lo. És a dir, que el tio es va equivocar de botó
i
es van començar a enviar alertes massives, fins i tot a les... O sigui, està ben integrat a nivell de propagació perquè es veien els mòbils, es va veure
sí,
la tele,
no té,
a la ràdio...
No té un rollback, no pots tirar enrere.
En els cartells de les autopistes, o sigui que va ser un caos, la gent... Els de Corea, trucant, mama, no et veuré mai més...
Fulleu, que el món s'acaba!
Veies allà els cotxes aparcats...
Nyic, nyic, nyic...
Bueno, doncs, i la segona anècdota, que també està relacionada amb els Estats Units, perquè això va passar, em sembla, que amb un de futbol americà...
Exacte, parlant de falses alarmes, doncs que hi va haver un partit de futbol americà que es veu que va ser l'hòstia, no?, perquè...
Molt
van
tens,
fer molt bon partit o no sé exactament el
balàs,
per què i va fer saltar les alarmes cardíaques d'alguns aficionats de l'Apple Watch, no, que els deia escolta'm, els ingredients eren que portaven 10 minuts sense fer esport i més de 120 batecs per minut.
Home, si tu estàs en repòs, vol dir assegut, portes 10 minuts que se't manté unes pulsacions a 120, alguna cosa està passant.
Exacte.
Clar, vol dir que l'equip teu està veient... a punt de guanyar o a punt de perdre.
O t'estan fotent una mamada. també.
Bueno, aleshores...
Una cosa, avui posa l'explícit, sisplau.
Sí, però
avui posa l'explícit.
Però aleshores no estàs en repòs.
Tu vas estar quiet, eh?
Sí, però per dintre passen coses.
Bueno, sí, però tu estàs quiet.
El que sí em sembla molt heavy és aquest control, perquè sí que és cert, eh? Això et pot donar un avís i segur que pot ser...
De fet, ja ho hem parlat a Mossega la Poma, ja s'han donat més d'un cas d'alguna persona que s'ha salvat d'un infart perquè l'Apple Watch doncs li ha dit abans o ha trucat als serveis d'emergència.
Avui en Miquel Àngel ha fet la seva feina perquè ja ha acabat, no sé si tots, però com a mínim una part
queda un
dels exàmens, però hi queden notícies encara moltes més, però la setmana que ve sí que, com avui hem tingut també aquesta secció dels oients, ja ens direu què. Ara ens n'anem a les propostes mosseguis.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Doncs això, amb les propostes anem una mica de sincronitzats, perquè jo aviso a la penya per Telegram el dimarts al matí, que és quan m'estic mirant el guió,
i
la gent va pensant i quan les envia ja fa tard, perquè ho haig de canviar. Però igualment us demano que ens les envieu, perquè si ens les envieu via correu o via on sigui, jo les vaig anotant i les vaig posant. Algunes em pot passar, disculpes. Recullo una que ens va arribar per correu del Joaquim Vives, va arribar aquest Nadal i la tenia traspapelada, la recupero. Parla d'educació robòtica. És un projecte que es diu Cosmo amb Z. Hi ha un vídeo, es diu Cosmo Code Labs, i és un dispositiu i és un ecosistema i una metodologia per ensenyar als nens a programar robots. El vídeo que tenen, això és un programa internacional, el vídeo que tenen, us posaré l'enllaç a YouTube, és superxulo, ¿vale? I de fet és que et venen ganes de, ja, encara que no siguis nen, de comprar-te un robotito d'aquests i començar a fer els jocs de programació, perquè pot ser molt interessant. No he recollit masses propostes. La segona proposta, us recordo que la trobareu aquí, és el llibre del Ludo i de la C respecte a...
Sí. Recetes ràpides sin gluten. De franc, gratis, i la versió en Kindle. Podeu comprar la versió en paper, però la versió en Kindle està gratuïta. Si us el descarregueu i ens feu un favor, i si poseu una review ja és l'hòstia, us estimo molt.
Moltíssim. I Miquel Àngel, tu tenies la darrera?
Sí, jo em porto una. Donat que... hi ha moltes webs que han posat scripts perquè minin criptomonedes als nostres ordinadors,
és molt heavy, però molt
sols
heavy,
te'n pots enrafiar de Telefònica. Bueno, abans tampoc, no sé si te'n podies enrafiar
de Telefònica, però, no s'ha pogut refiar,
però
mai.
Resulta que a la web de Telefònica doncs tenien un script de minar criptomonedes. S'han donat casos, em sembla que era a la web de... Si estaves connectat a la wifi de l'Starbucks, doncs també.
No, per ser exactes, no vol dir que passi a tots els Starbucks. Això van ser un parell de Starbucks que eren concessions i va passar a Argentina. Però sí, tu et connectaves a la wifi a través de la pàgina web de connexió,
sí, allò
que
posa
usuari invitat, no sé què, sí. Aquella pàgina web et carregava un codi JavaScript i minava això és un, això hauria de ser delicte.
Això el que no sé,
i
si és que estaven
collons.
Estaven infectats
amb carrerilla
els routers o no ho sé, no sé com, la veritat no sé com anava.
O algun espavilat, vas a saber, sí. Sí. O doncs, un mínim de mida espavilat.
Arrel d'això han sortit varis plugins pels navegadors, però jo també recomano una web que vaig veure l'altre dia que es diu notmeaning.org.
notmeaning.org,
que és una web doncs, que bàsicament és com una base de dades construïda pels usuaris on pots buscar o introduir webs que facin aquesta pràctica. No, doncs és una bona manera doncs, abans d'anar a un lloc que creguis que pot passar
sospitós.
Això, doncs mirar pel buscador si algú ho ha reportat.
Si és una web de malotes.
Exacte.
Si Anonymous o algú s'ajunta per agafar i fotre'ls i atacs de
denegació no, de serveis. No, s'ha de denunciar i se'ls ha de fotre una patada als pebrots.
Sí, és que carrerilla.
Això és molt lleig.
Amb carrerilla.
Molt bé, doncs ara sí que és hora de que marxem. Avui ha estat un programa llarguíssim, no us podreu queixar, hem superat l'hora, amb escreix, ha vingut el Miquel Àngel, que feia dies que no veiem.
Vosaltres no ho sabeu, però jo aquest matí he fet una entrevista d'una hora per Z-Testers. Hem gravat un Z-Testers d'una hora i mitja i portem... Collons.
Pues avui portaves marxa,
sí,
Marc?
Jo porto 4 hores de podcasting.
La setmana que ve més, idees, suggeriments, propostes, sisplau, sisplau, ens fa molta il·lusió, envieu-nos-ho per correu o al canal de Telegram. Una abraçada.
A veure si diu alguna
cosa. No, ara.
Sí!
Adéu.